Ràdio Vilafranca.
Continuem amb el tema de la setmana dedicat avui al Dia Mundial contra el Càncer, que se celebra aquest dimecres 4 de febrer. Fins ara hem sentit un parell de perfils i ara comencem amb els testimonis. El primer, de la mà de Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és el testimoni d'avui. És un càrrec públic, com bé deies, és l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, l'Agnès Ferrer. I a més que l'hem tingut moltíssimes vegades aquí al Penedès en xarxa. Molt bon dia, Agnès, com estàs?
Hola, molt bon dia, Lourdes. Doncs bastant bé, dins del que cap, bastant bé.
Anem a posar una mica, tot i que ho vam dir a les notícies, que havies hagut de deixar temporalment l'alcaldia i que està, doncs, també una coneguda, que és la Judit Vidal, com a alcaldessa en funcions. Tu vas treure un vídeo fa dos mesos ja, dos mesos i mig.
Sí, un mes i mig.
Un mes i mig, aproximadament, conforme, doncs, per recomanació mèdica, doncs, havies de descansar, de cuidar-te. Però la realitat era que t'havien diagnosticat de càncer, oi?
Sí, així mateix, sí, sí. Va ser tot molt ràpid, perquè sempre parlem, no?, de seguretat social, que necessites d'espera, que intentes d'esperar quan hi ha urgències, però al moment en què detecten algun tema greu, corren i tot ha anat molt ràpid i molt bé. La veritat és que el servei i l'atenció, tot molt bé ha anat, sí, sí.
De fet, tu portaves lluitant des de feia un any amb dolor, esbrinant, mirant a veure què passava, oi?
Sí, això és el pitjor, eh? Jo crec que és pitjor potser això que no ara saber el que tens, perquè quan tens la incertesa de que et trobes malament, tens dolor al coll, a la cara, al cap, et fan proves i et diuen, no tens res, estàs bé, i tu dius, no estic bé, perquè no em trobo bé. I els metges, no, no, però és que no surt res, estàs bé, i això és horrorós, perquè no et poden medicar de res, o et poden dir que una mica pel dolor, però saps que això no pot ser per sempre. Jo al final te llegaves que em trobessin què tenia, i a partir d'aquí, el que sigui afrontar-ho, estava ja molt apurada, i sí, que sigui el que sigui, però vull saber què tinc. En el moment en què m'ho van detectar, que va ser a l'octubre, tot ja va anar molt ràpid. Però fins al mes d'octubre van ser uns mesos molt dolorosos, fent via normal i esforçant perquè tot el dia a dia anés bé, perquè el no saber tampoc què tenia, però sí, sí. Jo crec que el fet d'haver patit tant prèviament ha fet que ara m'ho prengui també d'una manera molt més afrontada, la malaltia d'una manera molt més positiva. Però el tumor és el mateix que tenies allà. I mentre estàs això, val? Per tant, no vol dir que t'hagis de morir d'això, però d'entrada jo crec que tenim molta sobreinformació, però depèn de què, quan per sort no ho has tingut, ni tu ni els del voltant teu, doncs són paraules que no saps ben bé, o erròniament, no? T'imagines que és una cosa i una altra. I llavors el que van començar, doncs el dia que m'ho van oficialment confirmar, l'endemà començava la quimioteràpia, i és una quimioteràpia, doncs, per reduir aquest tumor. I a part m'estan fent un altre tractament que necessitava autorització, en aquest cas, per l'Institut Català de Salut, que és de cronificar. O sigui, que és, com que no es pot treure aquest, és fer-lo el màxim petit possible, i a partir d'aquí, cronificar-lo. Em va dir, hi ha molta gent, i no ho sembla, que viu amb un càncer, però que, com la gent que té diabetis i s'ha d'anar a fer diàlisi, o i la gent que fa diàlisi, vull dir, o gent que té diabetis, que és de per vida, és allò ho tens allà enganxat, com un xiclet enganxat allà, i és tenir-lo el màxim petit possible, perquè amb aquest és el tractament que em fan ja ara, i que si és un tractament en principi que em faran l'altre, no la quimio, l'altre és un tractament que em faran en principi de per vida, a no ser que surti alguna cosa nova, que per sort la investigació avança molt, i aquest altre és per tenir-lo dormit, perquè no es pugui ni créixer ni multiplicar.
Estàs a l'Equador ara mateix del tractament de quimio. Precisament demà et faran la toca, no?
La quarta.
La quarta, és a dir, ja estem a l'Equador. Com ho portes? Com estàs? I no només físicament, sinó psicològicament.
Doncs ho porto millor del que comptava, perquè em trobo bastant bé. Si, per molt que et diguin, no?, que has d'estar positiu i animat, dins el que cap, perquè això forma part d'un 50, 60, 70% del tractament, no és fàcil, perquè són les persones que es troben molt, molt malament, que vomiten, que tenen nàusees, que tenen llagues, que tenen molt de malestar. Estar trobant així no és fàcil estar animat ni estar positiu.
Lògic.
En el meu cas és més fàcil estar animat i positiu perquè per sort tinc cap d'aquests símptomes. Tinc un cansament molt extrem, tinc molt d'aixafament que al matí, encara ara al matí, sóc més persona, a la tarda ja no serveixo per massa, no? Llegeixo, miro la tele i poca cosa més perquè en el cos no em segueix, però com que sabent-ho, doncs descanses i cap problema. Però sí que m'ha caigut en el cabell, però això tampoc no em preocupa, ja creixerà.
Uh-huh.
I sí que tinc una altra petita molèstia, però són molèsties vitals aquestes de, amb el tema de menjar o amb el tema de, no sé, amb altres potser temes que fan que sigui molt més difícil estar positiu. Jo de moment m'han pogut fer les 3 sessions que he fet, m'han pogut fer aquest tractament que em va comentar la doctora, que era així una mica una quimioteràpia bastant forta per mirar d'anar a màxim, si el cos ho aguantava. De moment el meu cos ho va aguantant, ja em porto 3.
Uh-huh.
I ara doncs em diran també, com que estic a la meitat, ja m'han fet un PET-TAC, una prova que miro tot el cos a veure si hi ha més tumors, si no n'hi ha, com està el que tinc, i sí que demà doncs em diuen com està, de dir, doncs mira, s'ha reduït, està així, n'hi ha més, bueno, una mica, al ser la meitat del tractament, veure com la quimioteràpia, no?, ha afectat amb aquest tumor, que tot és esperar que s'hagi reduït, perquè per això es fa, no? Però sí que demà doncs em diran més el què.
I a més t'estàs cuidant molt pel que fa també a, és a dir, cuidar cos i ment, però a més tenint una dieta equilibrada, és a dir, com un tot, com un conjunt, no?
Sí, el tema de la ment, que abans m'has preguntat i no t'he contestat, sí que és molt important, i això m'entraia de seguida i em vaig també estranyar, perquè quan amb qualsevol feina, és estressant i anem a 200 per hora, però assumint, en el meu cas, una alcaldia, que són 24 hores al dia, 7 dies de la setmana, passar d'això el dia 2 de desembre o el dia 1 de desembre, a passar a començar la quimio el dia 3 de desembre, doncs que vaig agafar la baixa en aquell moment, és un canvi molt fort. I sí que és veritat que sí que vaig mentalitzar molt ràpid que ara em tocava això, per tant, la meva feina era la salut, i això també fa doncs que ho assumeixis i que, per tant, no vulguis fer més el que et toca. És veritat que no m'he acabat de desconnectar, perquè m'ha ajudat, que fa l'alcaldessa, i estic molt tranquil·la tant amb ella com amb l'equip de govern, que hi ha, estic molt tranquil·la amb ells, però sí que hi ha coses que portava jo, que pel que sigui no fas el traspàs, perquè tampoc hi caus amb tot, i sí que estic en contacte permanent tant amb la Judit com amb l'equip de govern, de cosetes que portava jo, i sí que al matí alguna estona em connecto amb l'ordinador, i també és una manera d'estar al dia de l'Ajuntament, i també et sents una mica més, bueno, útil, no sé com dir-ho, una mica més al dia o més viva, no? En aquest sentit, més potser laboral, i això també ajuda, no? Vull dir, intentar buscar, seguir una mica normalitat, però a mesura, perquè saps que el primer és el primer. El que em van comentar de seguida l'oncòloga és el tema de l'alimentació, no? Que segons què, doncs, de seguida em va dir que gluten i sucres no, i que la resta, doncs, que vigilés. Jo li vaig comentar que tenia una nutricionista de confiança que hi havia altres vegades i sí que em va preparar, doncs, una dieta, uns menús. Que dieta, dieta, ho assumim al tema de Primassa i no, eh? No. Sinó que uns menús, una dieta, que contingués això, que no contingués aquests productes i que fos una dieta una mica més tova, més que res, si em sortia algun acte d'aquests més de llagues o així més greu, però també perquè, clar, la quimioteràpia al final és el que sabem, no? Que mata el bo i el dolent. Per tant, el cos també se'n ressent, va a un altre ritme, i és una dieta una mica més tova perquè les digestions siguin més fàcils. I és veritat que, parlant amb tinc una amiga que, doncs, que fa 15 o 20 anys va patir un càncer i està molt bé ara, però sí que em comentava que fa 15 o 20 anys l'alimentació no es tenia en compte. Sí que li van dir el típic, no?, que diuen qualsevol metge, no?, dieta mediterrània, mirar de no menjar productes
processats,
elaborats, no? O no, processats, però no es tenia en compte com es té ara, perquè per sort tot va evolucionant molt i està vist que l'alimentació és molt important sempre, però en aquests processos encara més. Jo, en el meu cas, a part d'això, també abans ja anava a l'homeòpata, no?, en temes d'homeopatia, per si el cos més en general, i també hi segueixo anant, i el que sí que faig és el conjunt, no vaig per separat. O sigui, jo en el moment en què vaig a l'oncòloga tinc els anàlisis, els hi passo els dos, tant a nutricionista com a homeòpata, i al revés, nutricionista o homeòpata, quan em diuen, mira, canvia això, canvia allò, jo parlo amb l'oncòloga, al final és tractar-ho com un tot i no anar per lliure. I això, jo crec que entre les tres coses, doncs, també fan que el cos estigui més fort, vull dir que pugui anar fent totes les sessions i doncs que puguis això. Ara estic llegint com mai, perquè m'agrada molt llegir, però tots sempre ens falta temps i ara la veritat és que estic devorant llibres. I això també ajuda molt a la ment, crec jo. A mi que m'agrada llegir, eh? Potser un altre li agradarà una altra cosa i fer una altra cosa.
Exacte.
Però a mi m'agrada llegir, sí, perquè no moc massa de casa, primer perquè vaig sortir, uh-huh. I després em passa que al final llegint viatges molt, sí. No? I és la manera de sortir de casa sense sortir de casa. I això és molt sa per la ment.
Doncs sí. Agnès, moltíssimes gràcies per haver-nos aportat el teu testimoni. Endavant, estàs a l'Equador, és a dir, ja
sí,
queda
sí,
res.
Ja ho tenim.
Ja ho tenim i, de veritat, moltíssimes gràcies que això anirà rutllat i en breu et tindrem un altre cop com a alcaldessa.
Esperem. Sí, sí, això hi conto i gràcies també per tenir l'oportunitat. Crec que és important també donar testimoni així sincer del que hi ha perquè si altres persones també s'hi poden trobar, doncs, sempre ajuda, no?, tenir, escoltar que algú està passant pel mateix o similar.
Exacte. Una abraçada molt gran.
Una abraçada, Lourdes.
I després d'escoltar aquest testimoni, anem ara a oferir-vos la veu d'una persona que representa a una entitat, amb incidència al Penedès, que acompanya persones que han patit o pateixen càncer i a les seves famílies. Per això marxem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Conversem amb l'Olga Pedra, que és la coordinadora comarcal de l'Alt Penedès Garraf, de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Olga Pedra, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres estem interessats en saber, primer de tot, que ens puguis situar quins serveis oferiu des d'aquest punt comarcal.
Doncs mira, el punt comarcal de l'Alt Penedès Garraf, que es va inaugurar a finals del 2018, està situat a Vilanova i dona servei a tant a la comarca del Penedès com la del Garraf. Llavors, aquí el que donem in situ és suport psicològic, suport social i també fem voluntariat d'acompanyament i tenim un club social. Si vols també et puc dir l'acompanyament que oferim,
sí.
I a qui va dirigit. També puntualitzar que tots els serveis que s'ofereixen des de l'Associació contra el Càncer, ja sigui aquí al punt comarcal com a la resta de territori, són gratuïts. No s'ha de pagar absolutament res.
Entenem, Olga...
A vegades no se sap.
És gratuït. Per tant, entenem que aquest acompanyament, aquests serveis, els oferiu a qui pateix càncer, però també a les seves famílies.
Correcte. També al seu voltant, cuidadors i famílies. S'entén que és un procés que afecta, evidentment i principalment, a les persones que pateixen la malaltia, però també al voltant, a les persones que estan al seu voltant. Llavors, t'explico, si vols, una miqueta el que fem des d'aquí del punt comarcal amb tots els serveis.
I tant.
Tenim el d'atenció social, que el que es fa és un acompanyament integral a les persones amb càncer i, com dèiem, a les seves famílies. I l'objectiu que té, doncs, és minimitzar l'impacte social, tant bueno, social, emocional i econòmic que comporta la malaltia. Facilitar recursos, orientació, suport al llarg de tot el procés oncològic. I el que té la intervenció doncs, és doncs, això, buscar, implicar i coordinar amb el sistema sanitari i altres entitats implicades del territori doncs, el procés d'acompanyament. Valorar les seves necessitats, facilitar recursos, oferint suport emocional, coordinant serveis i promovent la seva autonomia i benestar... Com veus, és bastant extens. I, a més, també l'associació el que disposa és d'una cartera de recursos i serveis en concret, específicament socials. Això en el que és la part social, per dir-ho així. Uh-huh. És el que oferim. Després també tenim el tema de voluntariat, tenim acompanyament a domicili amb voluntaris. I aquest servei d'acompanyament a domicili el que fa són persones voluntàries, que l'objectiu doncs, és millorar el benestar emocional, social i físic de la persona que s'ha atesa i que demana aquest servei. Podem oferir suport a la xarxa cuidadora. Llavors es fa pues, a través d'una presència propera, continuada i que el voluntariat el que proporciona és un suport personalitzat. Què més et puc explicar? També tenim el suport psicològic, que el que es dona també doncs, és el mateix, poder oferir un suport psicològic tant a les persones que pateixen la malaltia com als familiars que puguin gaudir d'aquest servei, que puguin tenir l'opció a aquest servei, que seria una mica doncs, el que ja he explicat anteriorment, però amb la variant del suport psicològic.
Uh-huh. Qualsevol persona que desitgi més informació o accedir a aquests serveis que comentaves que són gratuïts, ho ha de fer, per exemple, a través de la vostra web, contraelcancer.es. El telèfon també és el 930-267-537.
Manera... Sí, aquest és el telèfon que tenim aquí al punt comarcal, però puntualitzo que tenim un servei que es diu InfoCáncer,
sí,
que és un servei telefònic també, que aquest és el 900-100-036 i aquest telèfon està actiu les 24 hores del dia, 365 dies de l'any. Pot trucar tothom que necessiti pues, demanar, bueno, que tingui una consulta, que necessiti un assessorament, que vulgui pues, això de demanar els serveis. O sigui, a més, també tenim aquest servei. Vull dir que si hi ha una persona que vol trucar un diumenge a les 3 de la tarda, ho pot fer a través d'aquest telèfon.
Aquest telèfon, el 900-100-036.
036, també, que és InfoCáncer.
També, Olga, hem vist que en alguna ocasió heu ofert grups de dol. Com funcionen i quin és el seu propòsit?
Sí. També. Això és un projecte que lidera la part de les professionals de psicologia i bueno, des de l'associació doncs, això s'ofereixen els grups de dol que hi ha en format presencial i en format en línia. I bueno, els grups presencials es posen en marxa segons la demanda que es detecti en el territori. Si hi ha un grup de persones que se'n poden beneficiar. I el que fa els grups en línia, sí que hi ha una programació periòdica, que aquests normalment es fan des de Barcelona, però tu et pots connectar en línia, t'has d'apuntar. Nosaltres cada mes fem una agenda que es publica tant a la web com en paper i et pots apuntar a diferents grups i un d'ells és aquest. I funciona molt bé, la veritat. I bueno, el propòsit principal és oferir un espai d'acompanyament emocional i que les persones doncs, puguin sentir-se escoltades i compreses. I donar eines també que ajudin a transitar doncs, aquest moment tan difícil del dol. Això és important.
Perquè, Olga, hi ha una dimensió mèdica sanitària des del moment en què es coneix el diagnòstic i hi ha tot aquest recorregut que ha de ser pel sistema sanitari, però després hi ha tota aquesta feina d'acompanyament, de suport que oferiu als grups d'ajuda mútua. Quina funció compliu? Per què són importants aquests grups d'ajuda mútua?
Val. Mira, doncs, dins de la cartera de serveis que s'ofereixen des de l'associació de diferents grups, que són... Recalco tant per pacients com per familiars. Doncs hi ha grups de persones supervivents de càncer, grups adreçats a cuidadors, grups per millorar el benestar emocional i després doncs, això són espais que enriqueixen perquè permeten que les persones es puguin sentir acompanyades per altres que doncs, estan passant situacions similars. I això dona doncs, un gran valor emocional. També dic que aquests grups faciliten eines pràctiques per afrontar de la millor manera possible moments que sovint doncs, són exigents a nivell emocional i físic. I destaquem per això que no es tracta d'un grup d'ajuda mútua en el sentit estricte, sinó que són grups amb temàtiques concretes i que es lideren i es dinamitzen per professionals com poden ser psicòlegs, nutricionistes o fisioterapeutes, segons les necessitats del grup.
I quins beneficis creus que aporta a una persona que pateix o ha patit càncer implicar-se en entitats com la vostra?
Doncs bé, a nivell social es valora que els nostres beneficiaris doncs, puguin afrontar el procés oncològic de la manera més estable i acompanyada possible, puguent millorar doncs, el seu nivell de vida. Perquè, clar, a la que et diagnostiquen aquesta malaltia, de repent és com si et caigués una pedra de 100 quilos a sobre i de vegades doncs, et sents perdut, no? I llavors el que es fa doncs, és doncs, intentar mantenir la màxima autonomia, tenir la informació que necessària doncs, per accedir als drets i als recursos que corresponen, perquè de vegades falta informació o en aquell moment la teva ment, clar, el problema que t'afecta o que et monopolitza és aquell pensament de tinc aquesta malaltia i no pots pensar en res més. Llavors també s'ajuda una mica a buscar aquest camí i sobretot doncs, això, minimitzar les situacions de vulnerabilitat social i el risc d'exclusió que poden causar.
I és important, entenem també, Olga, que se'n parli obertament del càncer, que cada cop hi hagi més informació, sí, i més consciència de que, malgrat, doncs, evidentment, és una situació i una malaltia doncs, que comporta, en alguns casos, un resultat fatal, també hi ha un marge per l'esperança, que hi ha possibilitats de sobreviure. I se n'ha de parlar obertament, no, Olga?
Correcte. Sí, cada cop s'està perdent més el tabú aquest de dir tinc càncer. És una de les dels temes que també es treballen i evidentment l'associació destina part dels recursos econòmics que obté es destinen a la investigació. Evidentment la investigació és la base per poder seguir avançant en poder obtenir progressos per poder doncs avançar en tota la malaltia i trobar altres alternatives doncs per poder vèncer a aquesta malaltia. I sí, de fet, el tant per cent de supervivència que ja ara fa 25 o 30 anys ha pujat. Abans no sé si estàvem un 25%, ara ja estem parlant d'un 55%. I la fita és que el 2030 s'arribi a un 70% de supervivència. Llavors, clar, la investigació i la recerca és bàsica per poder aconseguir tot això.
Olga Pedra, coordinadora comarcal del Punt Comarcal de l'Alt Penedès Garraf de l'Associació Espanyola contra el Càncer, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la propera.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Un plaer haver parlat amb tu i qui vulgui ja saben on som. Moltíssimes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Vilafranca es prepara pel Carnaval amb nou vestuari del rei Carnestoltes i la concubina a càrrec de Blanca Ferrer. Vilafranca celebrarà una nova edició del Carnaval del 12 al 20 de febrer amb actes repartits en totes aquestes jornades per a tots els públics. El tret de sortida serà el dijous 12 de febrer a 6:45 de la tarda amb l'arribada de Sa Majestat el rei Carnestoltes 23è i primer de Vilafranca al Parc de Sant Julià amb la seva cort i la xaranga van sonats. El rei anirà cap a la plaça de la Vila per prendre l'Ajuntament i fer el pregó que donarà inici oficial al Carnaval 2026. Just abans d'aquest moment es farà la cerimònia de presentació dels nous vestits, la gran novetat d'enguany. La dissenyadora Blanca Ferrer no ha volgut donar massa informació del vestuari, però sí que ha avançat alguns detalls en una roda de premsa de presentació dels actes. Seguint amb els actes del mateix dijous a les 10, Cal Bolet es vestirà de gala per acollir la gala de projecció i entrega de premis del Carnaval, el concurs de curtmetratges del Carnaval. Els actes finalitzaran el divendres 20 de febrer amb la tradicional rua de carrosses i comparses, que començarà a 8:45 del vespre des de l'Avinguda de Tarragona amb la cantonada amb la carretera de Moja. En acabar la rua hi haurà festa final de Carnaval a la Rambla de Sant Francesc amb Pedes. Convocatòria de ple ordinari a Pacs per aquest dimecres. L'Ajuntament de Pacs celebrarà demà sessió ordinària de ple a les 8 del vespre. En l'ordre del dia s'inclou l'aprovació de la pròrroga del servei de neteja viària i manteniment de les zones verdes, la certificació de l'obra de reforma de la Casa del Mestre per la sala de lectura i l'aprovació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament per la implantació i desenvolupament del sistema d'informació i de gestió energètica municipal. En el ple també es preveu l'aprovació de quotes a la Mancomunitat Penedès-Garraf 2026 i als preus públics. El grup Pacs Batega també trasllada al ple una moció pel Pacte Nacional per la Llengua. La sessió es podrà veure en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. Banyeres posa fi al tradicional mercadet dels dimecres. L'Ajuntament al·lega que l'estrena d'un nou mercat dominical i l'obertura d'un supermercat han canviat les necessitats de gestió dels espais públics. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès ha decidit eliminar el mercadet setmanal que des de feia anys se celebrava cada dimecres al centre històric. Segons el consistori, amb la recent obertura d'un supermercat de la cadena Espar i d'un mercat dominical amb una oferta similar, ja no té sentit mantenir dos dies de mercats setmanals per qüestions d'organització i de cost del servei de neteja i logística. Les parades que habitualment muntaven els dimecres es traslladaran al mercat dels diumenges, que s'ha consolidat com l'alternativa principal per als comerciants i veïns. I el Noia Freixanet ha estat premiat amb la Placa d'Or de la Federació Espanyola de Patinatge pels seus 75 anys d'història. El Club Esportiu Noia va rebre aquest passat divendres durant la gala anual del patinatge, celebrada a la seu del Comitè Olímpic Espanyol, la Placa d'Or de la Federació Espanyola de Patinatge en commemoració del 75è aniversari de la creació de la secció d'hoquei patins de l'entitat. El president Josep Maria Ribas va recollir aquesta distinció de mans dels presidents de la Reial Federació i del COE, Carmelo Paniagua i Alejandro Blanco. També va assistir a la cerimònia l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, que va rebre la insígnia d'or en reconeixement al seu suport a la federació i al foment i promoció del patinatge. Mateix guardó que va ser lliurat a un altre sadurninenc, Joan Garrido, director del Comitè Nacional d'Hoquei Patins.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Reprenem aquest espai mensual amb el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, que ens permet conèixer diferents aspectes formatius i ocupacionals del Penedès a càrrec de la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació Vilafranquí. Mercè, bon dia.
Bon dia a tothom.
Comencem per l'agenda formativa. Estrenem mes de febrer. No sé si això fa que s'animi o encara costa arrencar.
Sí, en alguns blocs formatius hi ha molt d'animació al respecte, en d'altres poden no tant. Ara parlarem concretament de què es tracta. En el tema, en el bloc de formació TIC, de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, durant aquest primer trimestre de l'any ha agafat molta embranzida, ha començat amb força, tenim molts usuaris, moltes persones inscrites en els cursos que estem ofertant, i tenim tres que encara estan pendents d'inici, i per qual cosa també animo als oients a fer-los una ullada. Estem parlant d'un primer, que és d'introducció a la informàtica i competències digitals. És un curs d'alfabetització al 100%, de 30 hores, que comença el dia 16. A continuació tenim un altre que comença una miqueta abans, que es diu Eines Google, de 12 hores, aquest és més curt, que comença el dia 11 de febrer. I per últim, un de més especialitzat, relacionat amb les xarxes socials, que es diu Ús Professional de LinkedIn, també de 12 hores, que comença el dia 16. Parlant del bloc de formació professional per a l'ocupació, voldria fer un apunt relacionat amb els certificats de professionalitat que teníem pendent d'inici en el mes de gener i febrer, però que per una incidència informàtica del SOC ens hem vist obligats a posposar per al mes de març. Vull dir, en aquest sentit, aquests cursos continuen oberts en quant a la preinscripció, i són el CEFET, que ja segurament els nostres oients els hi sona, de gestió administrativa, que és un curs de 925 hores, que començarà el dia 9 de març. Hem hagut de posposar dos mesos enllà.
Però això ha passat a tot Catalunya,
a tot Catalunya.
Tothom està igual.
Tothom està igual. Ha estat un problema important perquè tots els nostres alumnes, participants, estaven avisats, els docents, però aquestes coses a vegades poden passar. Després també teníem el d'atenció sociosanitària, persones dependents en institucions socials, també per començar el 9 de març, el 9 de gener, disculpa, i començarà el 9 de març. I teníem un tercer, que era el de neteja de superfícies immobiliari, que encara no tenim data d'inici, i bueno, anirà més enllà al llarg de l'any, ja informarem.
Més enllà del 9 de març, no?
Sí, sí, més, sí, més enllà, molt més tard. Després, en el que seria, també continuem parlant de formació professional, tenim un projecte del qual també hem parlat en aquest espai, que és el de Mans a l'Obra, que és el programa de formació i contractació en la rehabilitació d'habitatges. És un projecte nou que està agafant molta empenta i que comença a la seva preinscripció el dia 9 de febrer. Del 9 al 20 de febrer serà quan estarà obert perquè les persones es puguin inscriure. Per conèixer una miqueta més en relació a aquest projecte, el proper dia 5, aquesta mateixa setmana, fem una sessió informativa que es diu «Vols treballar en el sector de la construcció?», així hem anomenat, però que el tema central és precisament parlar del projecte i d'informar de les seves característiques.
I on es fa aquesta sessió, de dijous?
Sí, es fa a la FACINA, com a la formació mateixa també, i es poden inscriure a través de la web, igual que s'inscriuen a altres seccions formatives. I per últim, i ja amb data d'inici 4 de març, parlem del curs que ens ocupa avui, en el marc del programa de formació a mida, que és, aquesta vegada el dedicarem a la manipulació i venda de producte fresc.
Tornem a parlar d'aquesta fórmula de programes cofinançats de formació a mida per a les empreses. Recorda'ns com funcionen.
Bé, aquest és un programa que l'Ajuntament ja porta desenvolupant des de l'any 2009. Portem 6 edicions, aquesta serà la 6a, de desenvolupar un tipus de programa on les empreses tenen moltíssim a dir, col·laborem molt estretament i hi ha també un percentatge d'inserció per darrere molt important i bé, està funcionant molt bé. Com tu dius, és un sistema de cofinançament entre l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la Generalitat en el marc dels seus programes de suport i desenvolupament local.
Pot ser que em soni que n'hàgim parlat en aquest espai?
N'hem parlat diverses vegades,
quan
ja.
Quan començàveu a escalfar motors, potser?
Sí, 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 fa 6 mesos, justament, ja vam començar a parlar-ne i bé, vam fer un tancament de l'anterior edició que estava dirigida a l'automoció. Sí, ho dic bé? Sí, l'últim va ser relacionat amb l'automoció. La Mireia és la persona que em porta i domina molt. I aquest és el que ens ocupa ara.
Doncs ens presentes a la Mireia, ben presentada, i als convidats d'avui.
Molt bé, doncs, com he dit, la Mireia Jiménez és la nostra tècnica del servei, que s'encarrega de coordinar aquest programa.
Bon dia.
I avui ens acompanya l'Enric Rossell, que és representant del gremi de carnissers i xarcuters de Barcelona.
Bon dia.
Benvingut, bon dia. I gràcies per acompanyar-nos. Doncs comencem explicant aquesta formació a mida. Mireia, quines característiques generals té? Perquè ara se centrarà en manipulació i venda de producte fresc, però s'ha aplicat a altres sectors.
Sí, sí, correcte. Més o menys el format és el mateix. Llavors, la formació a mida és un projecte propi de l'Ajuntament, parcialment finançat per la Diputació de Barcelona. Llavors, quan nosaltres des de l'Oficina Municipal de Treball rebem la demanda de les empreses de que tenen mancança en algun perfil professional que els hi costa trobar personal, nosaltres fem la prospecció al mercat de treball, a la zona de Vilafranca, al Penedès, per comprovar que realment sigui una necessitat compartida per diverses empreses. Quan verifiquem realment que és una necessitat compartida per diverses empreses i costa trobar personal, nosaltres tenim la capacitat de muntar un curs propi a mida, realment a mida, amb tots els continguts, tot, per les empreses. Llavors, elaborem els continguts de la formació, els validen les empreses. Si hi ha gremi, com en aquest cas, ens posem en contacte amb el gremi del sector que correspongui perquè ens acompanyi i elabori els continguts de la mà, que sempre en tots els gremis hi ha hagut molt bona resposta aquest any també. I elaborem els continguts i tirem endavant la formació, que més o menys acostumen a ser unes formacions d'unes 300-400 hores teòrico-pràctiques amb un període d'empresa, de pràctiques a l'empresa. Com que va bastant lligat de la mancança que tenen de contracte personal, amb grans possibilitats d'inserció laboral.
Per a aquells que no estan avesats a la formació, com es tradueixen 300-400 hores al llarg de les setmanes? Amb quina intensitat?
Normalment són entre 3-4 mesos de formació teòrico-pràctica. Sempre s'intenta fer, sempre són formacions que giren entorn d'oficis, llavors és molt, molt pràctica. Es fan tots els programes de prevenció de riscos laborals, que aquesta és la part més teòrica. Tot allò que necessites per començar a treballar queda acreditat, aquesta part sí. I després tot l'altre són formacions molt, molt pràctiques. En aquest cas de carnisseria peixateria es fan una aula de cuina.
Ens deia abans la Mercè que aquesta és la sisena edició d'aquesta formació a mida. Abans, amb quins altres sectors heu treballat?
Mira, des del 2019 vam fer cursos en temes d'instal·lació de fibra òptica, que en vam fer dues. Després vam fer instal·lacions en temes de plaques solars, una altra d'instal·lacions elèctriques i d'aigua, i un de temes d'auxiliar de manteniment de vehicles automòbils.
I amb quin resultat? Com va anar? Teniu dades d'inserció laboral?
Sí. Sempre la inserció ha sigut molt alta, precisament per això, perquè són cursos que neixen des de les empreses. Llavors, amb les dues de fibra òptica, la inserció va ser d'un 50%, i les de plaques solars i instal·lacions elèctriques ja va pujar fins a més d'un 80% d'inserció laboral. Mecànica va ser d'un 75% d'inserció laboral. Amb el sector, sobretot d'instal·lacions, el que hem vist, els de mecànica també, són alumnes que estan estabilitzats, els han fet fix a les empreses, i la veritat és que també ens agrada comprovar com és la inserció un any o dos després per veure si estan estables, i la majoria de persones sí, estan estables i estan fent la seva recorregut professional en el sector escollit, que això és molt positiu per les empreses.
Per tant, hi ha un seguiment per part vostra, sí. no s'acaba quan s'acaba el curs, sinó que voleu saber com els va més enllà.
Sí, sí, i inclús amb les persones que no... o ja que vulguin fer un canvi de feina, pel que sigui o de més, i amb persones que no aconsegueixen la inserció laboral a l'empresa de pràctiques, també oferim sempre un acompanyament a nivell d'orientació laboral.
I aquest any som a les portes d'aquesta sisena edició, que començarà el mes de març. Quines expectatives hi ha?
Bueno, la veritat és que la prospecció de les empreses va ser molt, molt bona. Vam tenir molt, molt bona resposta. La gran majoria d'empreses que vam contactar del sector de la carnisseria, peixateria i xarcuteria va ser molt bona. I ara mateix està obert el període d'inscripció per les persones que vulguin participar. Obert, però quasi a punt de tancar-se, perquè aquesta setmana comencem la selecció. Així que la perspectiva és molt bona.
Per tant, teniu força candidats,
sí,
ja.
Sí, sí. Força, empreses, força candidats.
Puc preguntar, o és confidencial, si hi ha més dones que homes? Quina resposta hi ha hagut? Tot i que no està acabat, eh?
Ho dic així una miqueta ull, però sí, hi ha més dones interessades que homes, però hi ha homes que també estan, si més no, preinscrits i comencen la selecció.
Si us ha interessat, després tornarem amb la Mireia i explicarem exactament quins passos heu de fer si voleu participar en aquestes entrevistes i cobrir el procés de selecció. Parlem ara amb l'Enric Rossell, que ens acompanya en nom del Gremi de la Carn de Barcelona. Enric, per què el sector de la carnisseria, de la xarcuteria, li interessa fer aquesta formació? Quina situació us trobeu?
Hola, bon dia. Bé, la situació és com molts altres gremis, no? Que ens falten professionals d'ofici, gent que sàpiga de l'ofici, que vulgui treballar en aquests sectors, no? Llavors, ens veiem mancats de mà d'obra i creiem que és molt interessant aquest tipus de formació dual per poder formar a possibles candidats per les nostres empreses.
Com s'aprèn l'ofici de carnisser, posant-hi, de xarcuter?
Res, t'hi has de posar. Perdre la por, a tallar-te, a tocar la carn, aprendre i tenir la ment molt oberta. Jo, la meva experiència, jo venia antigament d'un altre sector i m'hi vaig posar per raons familiars, i és un ofici en el qual et pots enriquir moltíssim i es disfruta treballant aquest ofici.
És un sector feminitzat? Clar, darrere el taulell a les botigues, sí, hi veus més dones. No, sí, sé què passa a la rere botiga.
Hi ha de tot. Per exemple, en la meva empresa estem a la part, o sigui, som la meitat dones, la meitat nois, no? Però sí que és veritat que darrere el taulell hi ha més dones que homes. És així. És així.
Què cal per descobrir si serveix, si tens fusta de carnisser, de xarcuter, pros i contres de l'ofici? Què demaneu?
El més important és tenir ganes d'aprendre i molta voluntat. Val? És molt important ser obert, tenir ganes de perdre la por, voler experimentar. És un món on a la que t'hi poses descobreixes com poder crear un producte o alimentar. O sigui, el que estem fent és oferint una persona que estigui darrere un taulell ha d'aprendre bé com el que està venent, saber el que està venent el producte. És molt important els carnissers formar els nostres treballadors en el producte que estem oferint. Perquè
no només en el tall.
Exacte, no, hem de saber bé el que estem oferint, val? Per poder defensar el nostre producte enfront a les grans competències que hi ha d'empreses molt grans, no? Petit comerç, la manera que tenim de defensar-nos és fer un producte diferenciat i un servei molt personalitzat. És la manera que tenim de superar.
Els oients segur que sí, si han fixat, tot sovint veuen cartells demanant dependenta a moltes botigues, també a les carnisseries i xarcuteries. És un sector volàtil, no dura, la gent?
La veritat és que hi ha de tot. Pots trobar, a vegades ens trobem amb persones que ens sembla que sí, que ens serviran, i moltes vegades per raons que no s'acaben d'adaptar als horaris o el fet de tocar la carn, no, llavors ens deixen, se'n van. Però la persona que realment comença i li agrada ja ho veus, no? I no és fidel, ens segueix.
Jo et demanava pros i contres. En els contres potser hi ha l'horari de, sí, botiga, de comerç.
Exacte, sí, l'horari és una de les parts negatives, diguéssim. Però jo crec que també a nivell de carnisseries ens hem d'anar adaptant als nous temps que ens van venint. Que no podem fer és pensar que el que fa fèiem 10 anys ens servirà ara. Crec que estem equivocats. Hem de canviar la mentalitat de com oferir els nostres productes, quins horaris tenir per donar servei als nostres clients. Jo crec que és una cosa que no, hem d'estar en continu canvi i continua millora. No ens podem estancar.
Tornant al curs, aquells possibles oients interessats, quina previsió teniu al sector de creixement? És fort el sector? Hi ha feina? Esteu satisfets?
Sí, jo sempre sóc positiu en aquest aspecte. Veig les coses sempre en futur positiu. I jo crec que tenim molta força. El que hem de saber defensar el nostre espai dintre el nínxol de mercat, no? O sigui, hem de saber defensar-nos enfront a les grans competències que tenim, formant bé a les persones que vulguin aprendre l'ofici, perquè això ens ajudarà a seguir en aquest sector endavant.
I quant a la col·laboració público-privada d'aquest curs entre Ajuntament, el gremi i les empreses, n'esteu satisfets?
Sí, home, jo crec que és molt important que les institucions ens ajudin a crear aquest marc de col·laboració. Crec que és bàsic per poder-nos, per poder fer que el nostre comerç de proximitat, que els nostres carrers segueixin vius, perquè al final el comerç de proximitat, la botiga de tota la vida, és la que fa que els carrers siguin vius. I això és important, tant que nosaltres posem de la nostra part com per les institucions ens ajudin en aquest aspecte.
Tornem amb la Mireia. Si hi ha oients que estan interessats, deies que esteu a punt de tancar el procés de selecció, de rebre aquestes sol·licituds, però encara no. Què hauria de fer algú que estigui interessat?
Correcte. Mira, s'hauria d'adreçar a l'Oficina Municipal de Treball, ja sigui trucant o per correu electrònic o apropant-s'hi presencialment i dir que està interessat en fer el curs, que encara tenim uns dies. Aquest dijous, dia 5 de febrer, comencem les primeres dinàmiques de selecció.
I ens pots explicar una miqueta com serà aquest procés de selecció, aquestes dinàmiques que deies?
Mira, pel mateix, és un procés que és bastant exigent, perquè...
Ara no ens espantis, els possibles candidats.
Com que va vinculat a... Tenim un compromís nosaltres amb les empreses, nosaltres els hem muntat aquest curs, llavors hem de respondre una mica amb els requisits que ens han demanat, que és, bàsicament és el que ha dit l'Enric. Llavors fem una selecció per competències, perquè el que busquem són persones... És molt bàsic, no demanem cap requisit de formació, no hi ha límit d'edat, no hi ha limitació per gènere, res de tot això. Sí que busquem persones que es vulguin dedicar al sector, sobretot que professionalment els hi motivi treballar en aquest sector professional, que tinguin ganes i motivació per fer la formació, per complir tota la formació de principi fins al final, per fer pràctiques en l'empresa i per iniciar una contractació en cas de que tot encaixi i se'ls doni l'oportunitat. Llavors hi ha unes dinàmiques de grup, hi ha unes entrevistes i després hi ha una petita prova escrita. És molt senzill perquè realment són competències molt bàsiques. És exigent en quan els hi demanem que vinguin diverses vegades, també és una prova que ens demostra la implicació, el nivell de compromís que les persones poden assumir amb aquesta formació.
I si hi ha empreses interessades que s'hi volen sumar, també poden?
Sí, sí, sí. De moment estem recollint la informació. Llavors, el mateix, es poden adreçar a l'Oficina Municipal de Treball, dient que els agradaria ser empresa que acull en pràctiques. I més o menys, el curs comença el 4 de març. Llavors, a partir de la tercera o quarta setmana de març, convocarem a una reunió a totes les empreses per explicar-los com ha anat el procés de selecció i com ha anat l'inici de curs i com establirem els períodes de pràctiques en empreses.
Doncs molta sort. Gràcies, Enric i Mireia, per explicar-nos el programa.
Gràcies.
Acabem, com sempre, amb la Mercè fent un cop d'ull algunes ofertes laborals.
Exactament, tres ofertes, com sempre. Una botiga de pintures de Vilafranca del Penedès busca un dependent o dependenta. Quines tasques? Atendre els clients, assessorar-los en quant als productes, preparar les pintures amb la màquina tintomètrica, confeccionar la documentació per a l'entrega de material al client, cobrament, etc. Els requisits que es demanen és tenir experiència mínima en lloc similar de 2 anys aproximadament i molt valorable si és en l'àmbit de la pintura de decoració. El nivell de formació que es demana és tenir almenys l'ESO, dominar el català i el castellà, i valorable tenir el carnet de carretó. S'ofereix un contracte indefinit a jornada completa en un horari partit de dilluns a divendres i dissabte matins. La segona oferta té a veure amb una feina d'administratiu o administrativa comptable amb una empresa també de Vilafranca per portar al dia la gestió total de la comptabilitat, els llibres d'actes, els llibres comptables, comptes anuals, confecció i presentació de declaracions fiscals, etc. Els requisits que sol·liciten és tenir un cicle formatiu de grau superior o un FP2 en administració i finances, tenir carnet de conduir, de nivell B, es valora també tenir cotxe propi i 3 anys d'experiència en sector. Català i castellà a nivell alt i eines ofimàtiques, així com algun que altre programa de gestió. S'ofereix un contracte fix, en aquest cas, amb horari de dilluns a dijous, amb incorporació immediata. I, per últim, es busca una persona per fer el rol de gestor de projectes en una empresa també vilafranquina, per tal de participar en la generació i coordinació d'esdeveniments de capacitació i transferència de la innovació, coordinació integral de projectes i gestió de tota la part tècnica. I també està basat a relacionar-se amb les administracions públiques. És imprescindible, en aquest cas, tenir formació professional, cicle formatiu de grau superior, batxillerat o titulació universitària de caire científico-tècnica, domini avançat de les llengües, inclús de l'anglès, i es valorarà coneixement i experiència en la dinamització d'organitzacions, haver col·laborat en projectes nacionals, internacionals i el coneixement de la cadena de valor vitivinícola. S'ofereix un contracte indefinit a jornada completa en horari flexible.
Moltes gràcies, Mercè. Mercè, ens retrobem d'aquí a unes 4 setmanes.
Exactament.
Adéu-siau.
Fins llavors.
Podeu recuperar aquestes 2 primeres hores de programa, el podcast, si us cal, i ara estem a punt d'encetar la tercera. Ens queden un parell de minuts de publicitat i el butlletí de les 11 i entomem aquesta darrera hora d'avui dimarts amb el català al carrer, amb el concurs, jugant, aprenent i regalant un llibre entre totes les trucades. Avui un llibre per infants, per primers lectors. Desperta't, natura. Després del flash informatiu de 11:45, pantalles, plataformes de streaming i la tele convencional. I per acabar, una fake news i així acomiadar de bon rotllo aquest dimarts.